Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de la Cala RTV, benvinguts al programa Parlem-ne, avui en el torn del grup municipal de Convergència i Unió. Un programa en el que, a partir d'aquest mateix moment, debatrem de tots els temes de l'àmbit municipal, respostes a algunes de les suggerències que s'han fet aquí per part dels partits polítics de l'oposició i raonaments i propostes, evidentment, de l'equip de govern, donat que en el torn de Convergència i Unió avui tenim amb nosaltres el portaveu del govern i a la vegada regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Antoni Montagut. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també tenim amb nosaltres a la regidora Mari Carme Martí. Bona tarda.
Bona tarda.
Abans de res, i d'entrar en temes d'àmbit municipal, m'agradaria tocar les últimes eleccions i els resultats per parts, és a dir, quina és la lectura que em fan de la seva victòria a nivell local, de la victòria a Catalunya de Convergència i Unió i del que creuen vostès que pot passar amb aquest resultat que canviarà al capdavant del govern espanyol al Partit Socialista pel Partit Popular. En tot cas, anem per parts. Convergència guanya després de molt de temps unes eleccions generals a la localitat. Suposo que satisfets i contents, no?
Bé, guanya unes eleccions, en este cas són les eleccions
generals.
Les eleccions generals, perquè les altres també...
Sí, per primera vegada unes eleccions generals, parlant.
És a veure el resultat, evidentment, és bo, ja s'han analitzat aquests resultats també per part dels diferents partits, tant aquí al poble com a nivell més general a nivell de Catalunya. Nosaltres, evidentment, guanyant, sent la primera força, estem contents, ho vam ser ja el 2008, ho tornem a ser ara, hem tingut un increment de vots, hem passat del 28,91% al 2008 al 34,40% al 2011, per tant, la lectura aquí, evidentment, és bona, i es tornen a repetir, entre cometes, no, els mateixos, el primer, segon, tercer, es tornen a repetir, quart, cinquè, vull dir, els grups tornen a repetir, però sí que hi ha un trasbassament de vots en què, evidentment, aquí es guanya. D'alguna manera, és una campanya que s'ha orquestat molt a nivell de Catalunya com... Bé, de fet, ha sigut una campanya en què la clau era les retallades, les retallades, les retallades, era el que argumentava l'oposició per desgastar el govern de Catalunya, que s'ha ficat les piles, que ha fet el que havia de fer, i d'una manera dic que tampoc a gust, perquè evidentment quan has d'actuar en segons quins àmbits perquè no et queda més remei que fer-ho, no és una cosa que es faci de gust, però al final hem tingut els millors resultats també a Catalunya. Per primera vegada es guanyen les eleccions per davant del Partit Socialista. Això és realment important, perquè d'alguna manera, de la manera que ho va plantejar, ja no dic Convergència i Unió, perquè era un plantejament de país, un plantejament que s'havia de fer, com s'havia d'encarar la relació també amb Madrid, no? El que trobes aquí és que la campanya per part dels altres partits ha estat retallada, retallada, retallades, no? En tot el que això suposa, per una banda, que els que governen a Madrid, que aquí havien guanyat les eleccions anteriorment, són els que no et donen els diners que t'han de permetre no fer les retallades. Allà el discurs és hauríeu de retallar el doble, però els mateixos, quan venen aquí a fer campanya, et diuen que hi ha una qüestió social, hi ha una qüestió que no es pot, perquè han trobat d'alguna manera el que han sembrat, entenc. Perquè ara entrarem en una realitat, la realitat espanyola, que és que fins ara hi havia comunitats autònomes i el mateix estat espanyol que no ha fet el que havia de fer en el grau que ho havia de fer i ara s'haurà de fer. I d'alguna manera el que passarà és que Catalunya, d'alguna manera, com quasi bé sempre passa, ja s'ha adelantat, ja ha obert un camí que és el camí que ara ens toca, no per gust, sinó perquè no queda més remei que fer-ho. Hi ha el que hi ha i amb el que hi ha hem de continuar tirant el país endavant. Jo no ho allargaria més, no per res, perquè hi ha per part de gent sí. bastant més entesa, ja s'han fet tots els anàlisis, no?, que s'havien de fer sobre el tema.
La gent, jo crec que a vegades ens pensem, els polítics, que la gent no és prou intel·ligent. I jo trobo que en aquestes eleccions la gent ha demostrat que és intel·ligent. La gent no voldria les retallades, però és que ningú les vol.
L'altre dia vam assistir a un fet anecdòtic, però que també d'alguna manera marca una mica el que diuen vostès, no? La ministra, aquella ministra italiana, plorant quan explicava les retallades a les pensions, no?
La congelació.
Clar, és prou. La gent se'n dona compte de que el món ha canviat. És que el món ha canviat, no és el mateix que ens pensàvem abans. Abans actuàvem d'una manera i a partir d'ara la gent comença a donar-se en compte de que no és el mateix que abans. A partir d'ara actuarem d'una altra manera. I potser ells agraeixen que hi hagin polítics que tinguin, no la capacitat, que no tinguin, que siguin tan honorables per dir això és el que hem de fer, encara que això ens pugui restar vots. A nosaltres ens ha demostrat això, que de vots no ens n'ha restat. O sigui que a vegades pensem, va, la gent, doncs la gent és intel·ligent, la gent se'n dona compte de les coses, perquè la gent ho viu a cada dia a casa seva. I això ens ha demostrat que la gent donarà la seva, el seu vot, donarà la seva confiança a gent que siguin capaços de fer un pas endavant i de dir fins aquí hem arribat, a partir d'ara les coses s'han de fer bé.
De fet, hi havia una frase que ho resumia perfectament i que es va dir durant la campanya, que era pensant més en les properes generacions que en les properes eleccions. I el que se fa pensant més en les properes generacions.
Per tant, ha acabat aquest resultat. Clar, evidentment, l'extrapolació a altres eleccions, pues sempre vostès diuen que unes eleccions no tenen res a veure amb l'altra. Les lectures que s'han fet dels resultats pues també són evidentment diferents. Uns pensen que ha hagut vot útil a favor d'ells, altres que, com vostès pensen, se senten legitimats per aquestes eleccions o se legitimen els ajustaments que s'estan fent des de la Generalitat, etcètera, etcètera. No? Per tant, les lectures continuen sent del tot diferents per a depenent del partit polític. No?
Evidentment, cadascú ho explica a la fira segons li va. A partir d'aquí, per nosaltres, és una constatació de que la gent, d'alguna manera, ha vist que no es feia per gust, sinó que s'estaven prenent una sèrie de decisions que venien donades per lo que venien donades, i que era, pues, hi ha X diners i amb aquests diners hem de cobrir el que necessitem. S'ha intentat explicar, a vegades no s'ha explicat prou bé, també és veritat, i a vegades la capacitat de comunicació no ha estat tota la que havia de ser, i ho hem de reconèixer, i també hem de reconèixer, pues, que hi ha hagut gent molt interessada en vendre l'article, no? en agafar i ficar el dit sobre aquesta llaga i anar furgant sense tenir en compte que són ells mateixos que van provocar aquesta situació. Són ells mateixos que la van provocar. Segur que no tenen tota la culpa en provocar-la, segur que no. Però a veure, quan has estat responsable, el que no pots fer és agafar i desdir-te'n i ficar-te a l'altra banda la bandera quan has provocat o has col·laborat en provocar una situació determinada. La lectura que fan els socialistes, pues, una refundació, l'Esquerra Republicana, pues, van a la seva, i cadascú ha fet la lectura que tocava. Entenc, la que tocava cada partit. A partir d'aquí, uns se senten legitimats perquè pensen que això el que fa és la línia que han emprès i la coherència que han tingut, pensen que la poden continuar mantenint intentar explicar-se millor i prendre les mesures que en cada moment toqui, perquè clar, també està explicat, no és per donar la culpa a Madrid, però bueno, si hi ha una sèrie de recursos que estan pressupostats, que estan a l'Estatut, que estan a l'addicional tercera, i allò no s'acaba portant a terme, aquell finançament s'escanya a Catalunya, bueno, pues ens trobem en una situació diferent a la que ens trobaríem si tinguéssim un tracte fiscal diferent, és evident. Només plantejant que l'aportació, o sigui, en aquest cas Espanya, fos la meitat de la que és ara, que seria del tot raonable comparat en les relacions que tenen altres, diguem, departaments de l'Estat o landers en
comunitats.
Sí, te trobes en que dius, només reduint-ho la meitat de tot el que s'ha fet no s'hagués hagut de fer res, perquè haurien hagut recursos suficients o s'hauria hagut de tocar res. Clar, el doble discurs, els que estan a Madrid i els que estan aquí, que allí, com t'he dit abans, te diuen, no, heu de retallar el doble del que esteu retallant, no es pot passar per menys. I aquí se'ls diu, no, escolta, nosaltres retallarem un 10%. I ho hem de fer d'aquesta manera, una mica aquest any, una miqueta l'any que ve. 2011-2012, i aquí busquem l'estabilitat. I a partir d'aquí el que s'ha de buscar és una relació amb Espanya, a nivell econòmic també, més coherent a la que hi ha al món. Hem d'aportar, hem de ser solidaris, però potser la solidaritat ben entesa també comença per un mateix. No pot ser que estem pitjor que certes comunitats que reben la solidaritat catalana. No té gaire sentit ajudar algú perquè estigui millor que tu o que està millor que tu. No té gaire sentit. En aquest cas, la solidaritat aquesta ha de tindre una doble via. I hem de donar facilitats a les comunitats que realment produeixen, a les comunitats que creen més riquesa i que, si tenen més riquesa, també podran aportar més. Corredor del Mediterrani, no té cap sentit que a hores d'ara encara no tinguem un corredor del Mediterrani en condicions. Havent-lo tingut, haguéssim pogut aportar molt més riquesa. Perquè no és el mateix aportar el 10% de 100 que aportar el 10% de 300 o el 5% de 300, vull dir, guanyes.
Sí, Antoni, però tenim aves que van de Madrid a Sevilla, i un últim que s'ha fet ara mateix, que s'ha aprovat ara, que va fins a Conca. I això què ens dona? No res. Però bueno, entre tots nosaltres estem d'acord que això ho tinguin, però vull dir que al mateix temps també ens deixin a nosaltres fer la nostra política i que els nostres recursos ens ajudin a nosaltres, no només als altres. Perquè fins ara el que demostrem és que ajudem els altres i ens quedem sense ajuda per nosaltres.
Si us sembla, anem avançant i anem entrant en temes. Vostès han parlat d'ajustaments i aquí ja fa unes setmanes ja, fa uns mesos, en la penúltima sessió plenària, vostès ja van aprovar un pla que pretenia ajustar els fonaments de l'Ajuntament. El van anomenar Pla de Modernització i Reestructuració de l'Administració Local i contemplaven, pues, evidentment, la reducció, el reajustament d'alguns dels serveis i d'algunes de les estructures amb l'objectiu d'estalviar al voltant de 600.000 euros, que vostès ho complementaven amb l'increment de l'impost de béns immobles, que havia d'aportar 800.000 euros, al voltant d'un milió i mig d'euros que vostès pretenien habilitar de cara al pressupost de l'any que ve, no? I successius.
Així mateix, de fet, en això estem treballant precisament en reduir costos i en optimitzar els recursos que tenim. Com tots sabem, els ingressos de l'Ajuntament han anat baixant, ha baixat l'aportació de l'Estat, és més, no només ha baixat l'aportació de l'Estat, sinó que diuen que el 2008 i el 2009 se van equivocar, que van donar més diners dels que tocaven, ara aquests diners s'han de retornar, s'han de retornar. El que fan és que te'ls descompten dels diners que t'han d'enviar ara, i a partir de, de l'1 de gener del 2012 pues començarà els descomptes. De moment diuen que en 5 anys s'havien de tornar, ara diuen que potser això pues, ho allargaran una mica més, donaran més anys i ja veurem què passa. De moment la previsió és que en 5 anys han de tornar. Per altra banda, els ingressos han minvat en el que aquí pues, era una constant, no? Que eren les obres que es feien al municipi, llicències d'obres, etc. Ha hagut una baixada de recursos, per una altra banda també el que hi ha és un increment, vulguis que no, dels serveis que s'estan donant, i tot això pues, fa que ens haguem vist obligats també a fer un reajustament, no? Este pla de modernització i racionalització de l'administració de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. A partir d'aquí estem treballant en això, ja s'han donat algunes... una de les senyals, diguem, una de les, que, de les primeres actuacions que es va fer va ser la no renovació de contracte a persones que estaven treballant a la guarderia, en aquest cas educadores de la guarderia,
li afecta
directament a la regidora aquí present, a la Mari Carme. Va ser una de les primeres que es va fer. Per què? Pues perquè també hi havia un nivell d'usuaris de la guarderia, de criatures determinada, ha baixat. Al baixar també ens trobem en què, adaptant-nos a les ràtios sense donar un pitjor servei, sense baixar el nivell del servei, ens veiem obligats també a prendre mesures, perquè clar, hi havia un dèficit el dèficit hi continua sent, però el que no podíem fer era deixar que aquest dèficit anés augmentant i s'anés perpetuant. A partir d'aquí, este pla el que contempla és, amb la pujada de l'IBI i d'alguns impostos, el que és l'IPC, agafar i poder continuar donant el mateix servei als usuaris que no notin una baixada del servei, i això suposarà pues, certs retocs més a nivell de personal, com poden ser algunes prejubilacions, alguna no renovació d'algun altre contracte, adequant-nos a el que pràcticament està fent tothom ara mateix, tant la Generalitat com ajuntaments, dels que ne veiem algun que es veu obligat a prendre mesures molt, molt dràstiques. Aquí no estem en aquest nivell, esperem no arribar-hi, però el que es pretén és això, sense afectar més de lo necessari a la butxaca del contribuent, poder continuar donant el nivell de servei que ara tenim. I ara estem posant aquesta fase d'estudi de veure quins són els ajustos i quins són els retocs que hem de fer.
Sí, jo crec que, ja que hem parlat de la llar d'infants, jo crec que actualment la llar d'infants que tenim a l'Ametlla és de les millors. A la Cala tenim una llar d'infants per instal·lacions i per mestres de les millors que hi ha. Ja no dic a Terres de l'Ebre, ja dic a tot Catalunya. El que passa que, vull dir, havia arribat un moment que en temps de bonança és molt fàcil anar posant més serveis, donar més lloc a la gent que facin més activitats, i anàvem ampliant la quota de treballadores. Ha arribat un moment que això no ho podíem continuar mantenint, perquè a més el nivell d'alumnes ens baixava, i vam parlar amb el departament. Nosaltres, en el moment que jo vaig parlar amb el departament, l'alcalde i jo, ens van dir, bueno, vosaltres això el que teniu aquí és de luxe, i és que ho tenim i encara ho continuem tenint. És de luxe perquè hem tingut sempre el doble de treballadores educadores per alumnat que teníem. Ara doncs, hem reduït i hem mirat cap a les ràtios que teníem, mirar de conservar sempre més professorat del que ens cal per donar continuar donant un ensenyament de qualitat, però així i tot no passant-se. No per res, perquè el temps ha canviat i no podem fer el mateix que fèiem abans. Jo crec que la gent al final ho ha entès. Al començament, vull dir, jo vaig tenir reunió amb les AMPA, l'AMPA de la llar d'infants en un moment determinat va considerar que estàvem tan contents amb el que teníem. Sí, però bueno, avui dia si te donem el mateix servei i nosaltres complim amb les ràtios, al final ho van entendre. Jo crec que en aquest moment tothom està conforme amb el que fem. La llar d'infants és una de les millors que hi ha en tot Catalunya, i bueno, continuarem d'aquesta manera.
Sí, subvenció ha baixat, l'aportació de subvenció que hi havia pels, sí, pels infants, a la llar d'infants ha baixat, com també de l'escola de música, i això fa, evidentment, que ens haguem de plantejar les coses d'una altra manera.
Aquestes reestructuracions bueno, continuaran, suposo, no?
Bueno, i et dic, ara estem fent l'estudi de què és el que toquem, com ho toquem. S'està intentant optimitzar recursos a totes les àrees.
Les que mos vindran com a detall, només per donar dos pinzellades, pues, bueno, ara de cara a les festes de la Candelera no tindrem envelat aquest any, se farà el poliesportiu, és una manera de baixar costos. Adequarem el poliesportiu, eliminarem el menjar de festa major que feia la corporació, perquè entenem que no és moment de fer-ho, i s'hauran de reajustar els actes les despeses a la realitat econòmica que tenim avui en dia. Hem de ser, pues, el més austers possibles, sense que la festa decaigui, i segurament que haurà d'haver, pues, més implicació per part de gent del poble, més voluntariat participant en les festes, fer unes festes més participatives, si cal, vull dir, si és que abans no ho eren prou, pues, fer-ho encara més, perquè la festa me l'haurem de fer més natros també. Vull dir,
jo que crec que aquí a la Cala la gent, això, si li dius necessitem que tu t'impliquis amb la festa no decaurà mai. No posarem tanta cosa de part de l'Ajuntament, i serà la gent del poble que se'n farà càrrec. I crec que seran unes festes importants, seran unes festes que la gent voldrà fer coses. Abans no eren com ara. Fa anys, i les festes de la Cala, i jo vivia a Palamós i sempre sentia parlar de les festes de la Cala. Pues ara tornarem en allò que era el poble que ho feia, i l'Ajuntament estarà al costat del poble. Abans de fer l'Ajuntament i el poble, ara serà el poble i l'Ajuntament ajudarà el poble, que crec que potser és la manera ideal de fer coses.
En les demés àrees de l'Ajuntament, que es fan àrea per àrea, i això vostè ho sap bé, i se li diu, escolta, a veure, sí, mirem què podem deixar de gastar, i dius, a vegades és una mica... Però bueno, és el que s'ha de fer ara mateix, i és intentar, pues, cada euro que es gasti que sigui estrictament necessari. I no, pues, bueno, mira, per si un cas, va, llibretes dos, per si un cas, perquè clar, és que demà igual, no, llibreta una, i quan s'acabi m'ensenyes la plana conforme està tota, sí, ara ja és necessària una altra, ara sí, no? És una mica anar en un plan que bueno, és el que ara toca, no? Àrea per àrea, i mirant què és el que es pot, de lo que es pot prescindir, i prescindir d'allò. I nada més a lo just i bàsic.
L'oposició aquí en aquesta mateixa taula ha fet coincidir una mica una crítica al govern de la Generalitat amb vostès, que a les eleccions, pel que fa al govern de la Generalitat, a les últimes eleccions a la Generalitat, no, bueno, o en aquestes eleccions autonòmiques, a les últimes eleccions a la Generalitat sí, però en aquestes eleccions últimes generals, és a dir, no havien explicat en campanya algunes de les mesures que van començar a aplicar el dia després de les eleccions. I a vostès també una mica se'ls ha dit, home, per què no diuen que aquesta situació era la que és abans de les eleccions, quan tothom, per part de la campanya de Convergència, dia que la situació econòmica de l'Ajuntament era espectacularment bona, que érem de les millors que havien, i resulta que automàticament després, ara, després de l'estiu, uns mesos després de guanyar les eleccions, es posen a fer totes aquestes mesures de bueno, pràcticament d'urgència, no?
Sí, jo el que et volia dir és que nosaltres, en aquestes eleccions i en les altres, sempre hem dit que estàvem bé. És que l'Ajuntament de l'Ametlla, si compares amb els altres ajuntaments, nosaltres estem bé. Però això no vol dir que està bé avui dia i estiguem demà o demà passat. Això què vol dir? Que hem de començar a fer avui dia el que demà o demà passat no ens calgui fer. El que no pots dir abans d'unes eleccions és el que... coses que tu no saps què faràs. una vegada has vist el que respon la gent, després decideixes. Nosaltres som un ajuntament que estem bé econòmicament. Si compares amb altres ajuntaments, això no vol dir que tindrem que a partir d'ara no tinguem que fer moltes coses que abans no pensàvem fer. No per res, perquè els temps que venen no ho sabem el que seran. I és ara, hem de començar a posar les piles.
Suposo que es devien referir al fet de dir, home, si arriben a dir que incrementarien l'IBI un 37% abans de les eleccions...
Abans de les eleccions, quines? Perquè això es fa a nivell municipal.
De les eleccions municipals, evidentment, estem parlant del mes de maig.
Bé, hi havia en aquell moment presentat ja i aprovat un pla econòmic financer en què es preveia un escenari pressupostari. Ens anem ajustant a l'escenari pressupostari i hem dit per activa i per passiva que cada vegada la crítica que es feia era que hi havia més despesa corrent dels ingressos corrents que hi havien i que es feien servir diners que hi havien dels convenis per finançar despesa corrent. Va haver la part de compromís nostre en què vam dir, escolta, a partir d'ara mos hi ficarem, vull dir, anirem equilibrant ingressos corrents en despeses corrents i tota la part que vingui de convenis i tal anirà tota inversió. Això és el que han vingut fent fins ara. Ara tenim una realitat que és, per una banda, la baixada d'ingressos que hem tingut per un costat, per l'altre els costos dels serveis que estem mantenint. I en serveis, a veure, que s'ha dit per activa i per passiva, jo ho he dit aquí des de fa molt temps, el finançament local no està resolt. Els ajuntaments estan donant entre un 25 i un 30%, o sigui, del seu pressupost se'n va a coses que està donant servei que no té competència, o sigui, que no té l'obligació de fer-ho. Sobre un pressupost de 10 milions d'euros, són 2 milions i mig d'euros en què tu estàs donant un servei que tu no, o sigui, que no tens competència, o sigui, que no tens per què donar-lo. Tenim el tema de seguretat, tenim el tema de sanitat, tenim... A veure, i després tenim una sèrie de serveis que són deficitaris, que sabem que no estem pagant el cost del servei. Tenim les escombraries, tenim la guarderia, tenim l'escola de música, tenim tota una sèrie paguem els llibres d'escola, a veure, aquest any 159.000 euros en llibres d'escola.
Sí, sí.
Però, bueno, obligació, no en tenim cap. Va ser una promesa electoral i d'alguna manera això ho han vingut fent durant X anys. Què vol dir? Bueno, doncs hi ha una part que revertir sobre el poble. S'han fet obres, no s'han cobrat contribucions especials. Ha anat tot a càrrec de l'Ajuntament. A veure, hi ha hagut una reversió de tot això. Dius, home, ho haguéssiu pogut explicar. Havíem mirat quines mesures havíem de prendre. Suposo que justificant que les escombraries tenim altres pobles que podem preguntar, amics, coneguts, quan pagues d'escombraries, quan pagues d'IBI, fins i tot en la pujada aquesta. I ho vam explicar ja, un pis de 90 metres quadrats al mig del poble, al mig o més o menys, no? Dius, bueno, pues això li suposarà un euro a la setmana o un euro i mig a la setmana. És molt? Pues igual sí que és molt, és massa, que el moment no és l'adequat. Estem totalment d'acord, però tampoc és el moment adequat perquè es pugi la gasolina, tampoc és el moment adequat perquè es pugi la bombona del butano, tampoc és el moment adequat perquè es pugi la llum, tampoc és el moment adequat perquè es pugi l'IVA. Perquè, clar, és que tot això ens fiquem a comptau i puja molt més que el de l'IVA. Dius, home, doncs sí, vosaltres acumuleu això. Bueno, i no ho acumularan els altres per sobre d'algú que t'està donant un servei o molts serveis que no tindria per què donar-te'ls. Quants pobles hi ha que tinguin una ambulància municipal?
Una ambulància.
Per exemple. Quants pobles hi ha? No en conec gaires, jo. Vull dir, és que no en conec cap. Que tinguin una plantilla de la policia local com tenim aquí, la dotació que hi ha, i dius, a veure, doncs sí, en un moment donat vam creure oportú que aquest servei s'havia de donar, s'havia de tindre aquesta plantilla, perquè va haver uns anys en què hi havia una sèrie de gent que entrava a les cases de nit estant la gent dintre, va haver una alarma social important, l'Ajuntament va agafar el compromís i a partir d'allí es va crear una estructura que van dir, escolta, no tenim Mossos, no tenim Guàrdia Civil com hauríem de tenir, van agafar el brau per les banyes i van dir, escolta, som-hi, que això si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. A partir d'allí d'alguna manera dius, home, mos acostumem, evidentment, t'acostumes de seguit a lo bo. Això continua tenint uns costos que ho anem pagant tots. Som capaços de renunciar amb això? Perquè clar, arriba un moment que dius, puc renunciar, vull renunciar amb això? No. Bueno, doncs, des de l'Ajuntament s'han de prendre les mesures. En este cas, l'IBI grava a qui més té. A veure, grava a qui més té. A partir d'aquí, dius, el gravamen és molt important. Pues, bueno, no ho sé, perquè si algú que té un crio que va a l'escola o dos crios que va a l'escola, a veure, els llibres i tot el material que se li paga des de l'Ajuntament, 200 euros, entenc que els costa. A partir d'aquí, dius, home, si un té dos crios, per dir alguna cosa, que se'n beneficien, dius, home, quan estàs pagant d'IBI? Igual resulta que d'IBI pagues 300 euros, i els crios ja li subvencionem això en 400, no? Dius, a veure, d'escombraries quan paga un poble 100 i pico d'euros i tu n'estàs pagant 74, eh? Dius, bueno, pues, a veure, hem de ser una mica conscients de què tenim, que estem pagant per allò, i et dic, i tot això s'ha de cobrir d'una manera o altra a partir d'aquí, que no s'ha fet bé, pues, no ho sé, no ho sé, el que sí sé és que el que puja, la diferència que hi ha és aquesta. També és cert que podria ser el coeficient menor i pagar molt més. Depèn del valor catastral que tingui la vivenda. Clar, depèn del valor catastral que tinguis. Dius, escolta, si tens un valor catastral bastant més actualitzat perquè s'ha fet una revisió catastral, aplicant-te un 0,60, igual resulta que et surt més car que ara en un 0,85. Bueno, pues, és qüestió... Se li pot donar, a veure, des de l'oposició, jo ho entenc, se li pot donar la lectura que es vulgui, es pot criticar i es pot fer molt èmfasi en això, però al final, quan ens fiquem a escriure damunt què preferiria la gent, si que no es paguin llibres d'escola, que pagar les escombraries al preu que realment valen, que doncs, bueno, comencem a fer números i al final igual resulta que ens diem, escolta, mira, saps què? No toquis res, deixa'm-ho com ho has clar, fet, clar. Que ja m'està bé.
Un dels temes...
És que saps què passa? És molt fàcil ser oposició amb el sentit de crítica. L'oposició estaria d'acord preguntant-te'ls directament, tu que tens programa de ràdio i que pots fer-los, estarien d'acord que no haguéssim pujat aquests impostos i que haguéssim tret l'ambulància, que haguéssim reduït la policia, si ells estan d'acord, bueno, parlem-ho entre tots. Nosaltres això ens fem capdavanters perquè el poble ens ha escollit. Com que el poble ens ha escollit, decidim nosaltres, però que ho diguin ells, l'oposició. Ells estan d'acord? Perquè bueno, si ells estan d'acord en treure l'ambulància, amb que la policia quedin dos o tres, parlem-ho entre tots. El que passa que és fàcil criticar, és el més fàcil del món.
No, aquí ens hem trobat en la situació de que et trobes en l'oposició, per exemple, dient no a la no renovació de les educadores de la llar d'infants. Val, molt bé. I després hem de ser austers. No hem de gastar, bueno, no tinc ingressos, no em deixes fer el que he de fer. Ens trobem una mica en l'exemple que t'explicava jo, no? de Madrid. Per una banda has de retallar el 20% i per l'altra no, això és intocable. No? Dius, bueno, escolta, alguna cosa s'ha de tocar. Per què? Perquè ells estan al govern, doncs també farien el mateix, perquè és que és el que hi ha.
Vostès escolten les propostes de l'oposició quan parlen, per exemple, del tema este? Ho dic perquè moltes vegades hem sentit oposició precisament no ens agrada, però no hem sentit solucions, però de vegades hem sentit oposició i hem sentit nosaltres plantegem esta part, ho hem dit al govern i no ens escolta.
Com per exemple?
O sigui, l'altre dia tenia el portaveu del Partit Popular aquí dient hem plantejat un munt de propostes a Convergència i Unió perquè no calgui incrementar l'IBI i de moment no ens han dit res.
Aquestes propostes
no, no ho sé, no ho sé, això, jo li dic el que m'ha dit el Partit Popular.
És el Partit Popular que en un moment donat va dir que tenia una proposta per reduir en 2 milions d'euros bueno, el pressupost, diguem-ho així, no? Bé, no l'han vist. No l'han vist. si la tenen, no l'han vist. Vull dir, hem de tenir una reunió aviat per parlar de temes pressupostaris. En aquest cas, doncs, és una qüestió d'agafar i de parlar-ho. Vull dir, si realment hi ha la possibilitat de baixar el pressupost en 2 milions d'euros, però bueno, haurem d'escoltar, si algú té aquesta... s'haurà d'escoltar.
En tot cas, de moment jo ja he sentit això del poliesportiu, que era una de les possibles propostes que el portaveu del Partit Popular va posar damunt de la taula.
Bueno, doncs segurament, mira, podríem dir que li hem agafat el vol, diguem-ho així. No, no, a veure, no, és que és, a vegades les coses són és ficar-li una mica d'imaginació al tema, si és que cal imaginació, o dos dits de front, o una mica de sensatesa, i dius, bueno, com puc estalviar en festes? Dius, pues mira, escolta, teníem el que teníem, allò estava molt bé, molt bonic i tal, però haurem de tornar a una altra cosa perquè el moment no està com està. És una bona solució. Coincidim, perfecte. Vull dir, no és una qüestió de perquè l'oposició diu això, ara no ho farem així. Ja veus, vull dir, en aquest cas, si l'oposició coincidim amb això, per esta no discutirem. Per esta no discutirem. Jo vaig escoltar una cosa que també dic, home, doncs té raó en aquest cas el portaveu del Partit Popular, que ho va fer extensiu també al ple, que va ser en relació als llibres d'escola. Sí, sí. Què estan fent al Perelló per no trobar-se en la situació que tenim aquí? Què passa? Pues que, bueno, que això hi ha un claustre, i la Carme ho explicarà millor que jo, que agafa i que és sobirà amb aquestes coses, pot prendre les decisions que vulgui, i a partir d'aquí, pues, expliqueu,
sí,
Carme.
No, és que donar consells sempre és bo, i escoltar-los també. El que passa que vull dir, donar consells quan els han d'aplicar els altres és diferent. I jo vaig escoltar el portaveu del Partit Popular explicant-me, doncs, el cas del Perelló. Però ara ho parlem perquè aquest senyor, doncs, fa de mestre allà dalt. El que passa que el Perelló no es paguen els llibres de text des de l'Ajuntament. No es va prometre en una campanya electoral, nosaltres ho vam prometre, i nosaltres som dels que el que prometem ho complim, i nosaltres ho fem. I després, se pot fer d'una altra manera? Sí, de moltes maneres se pot fer, però també hi ha una altra manera de fer-ho. Hi ha d'haver-hi un acord entre les AMPAs, i jo des d'aquí, cada vegada que he vingut, i tu ho saps, perquè sempre has estat tu davant meu, les AMPAs han estat sempre al costat nostre, i els centres també, dintre de la seva capacitat. Aquest any els centres, doncs, han gastat més en llibres, però els llibres és una cosa que no depèn ni de l'Ajuntament ni tan sols del Departament d'Educació ni del Departament d'Ensenyament. Depèn de cada centre. Amb la nova llei d'educació hi ha el que es decideix al claustre és autonomia de centre, i ells poden decidir quins llibres volen i quins llibres no volen. Hi ha llibres, per exemple, aquest any hem gastat molt, com ha dit ell, 159.000 euros. Són molts de diners. Entre escola i institut. L'escola tenim, no el problema, vull dir, és el que hi ha. En l'escola hi ha molts dels llibres que s'han d'escriure al damunt. Aquests llibres no serveixen per un altre alumne, perquè bueno, l'alumne ha de donar la seva capacitat escrivint al damunt. No es pot borrar i després que el criu ho vegi al damunt i escriure. Són llibres que en la primera etapa de primària s'han de renovar cada any. Cada vegada en són més d'alumnes. I a l'institut hi ha els llibres de... Clar, és secundària, i tenim els llibres d'ESO, que sí que durant 3 anys, tot el màxim 4 anys, que no es canvien. A partir de 3 anys, dels 3 anys de tenir els mateixos llibres, que els reciclem i serveixen per altres alumnes, a partir dels 3 anys, el professorat i l'equip directiu pot triar uns altres llibres. I això el departament ho contempla, com que la llei ho contempla i el departament també, nosaltres aquí no tenim res a dir. A partir dels 4 anys no hi ha cap llibre que serveixi. Se canvien tots. Hem tingut, a més, durant aquest temps, un altre problema, el llibre digital. El llibre digital s'ha començat a implementar en primer d'ESO, en segon, ara ja el tenim en tercer, I és clar, després el professorat pot decidir si el llibre de text és l'únic i el llibre de text està pagat en part per al departament, i si tenen llibre de text no cal que tinguin el llibre normal, el que tenim sempre a les mans, i en altres llocs que poden decidir que volen un llibre a part del llibre digital per cada alumne. Aquest equip directiu del centre de secundària van decidir que volien un llibre per cada alumne a part del llibre digital. Això ens ha incrementat molt el que nosaltres hem pagat com a llibre per cada alumne. Després hi ha fotocòpies de llibres d'activitats, però això es pot fer no només a secundària, això és de primària. Però vull dir, això és que cada centre digui que això ho vol fer-ho, perquè ells tenen l'autonomia per dir que no ho fan. Jo crec que a partir d'ara els llibres de text potser no gastarem tant. El que passa que aquí hi ha d'haver-hi una implicació per part de les AMPAs, que ja hi és, dels centres directius, dels pares i de l'Ajuntament, que hi estem implicats, perquè vull dir, des del moment que ho paguem estem implicats del tot. Jo crec que aquest any les coses potser han sigut una miqueta més elevades, i de la manera que va tot encara ens ho han semblat més, perquè vull dir, hi ha hagut l'autonomia de centres perquè aquesta gent decideixin que volen coses que en els altres centres no tenen. Nosaltres, vull dir, no sé, jo volia, Antonio, tu que amb tot això has parlat amb en Joan, parla una miqueta d'això.
Bé, de fet...
De manera breu, perquè ens queden moltes coses de les que parlar.
Sí, de fet, a veure, és una idea, entenc que com a idea el que ha dit la Carme, vull dir, s'haurà d'agafar, tots ens haurem d'agafar i ens haurem de plantejar com se pot rebaixar el cost, perquè el cost, evidentment, no és suportable en aquest nivell. 159.000 euros són molts euros, i ens ho haurem de plantejar tots com optimitzem recursos, com ho fem, i ens ho haurem d'implicar tots, perquè clar, jo, si tu m'ho pagues tot, doncs potser també em relaxo una mica, no? I dic, escolta, no em cal treballar a mi perquè jo demano i tu pagues perquè t'has compromès. Vull dir, potser haurem de revisar també el nivell de compromís i haurem d'arribar a un algo que sigui realment raonable, no? Perquè si no, tampoc, vull dir, i com idea, li agafem també a l'oposició aquesta idea, esbrinarem de la manera que es pot portar a terme, mirarem de copiar les coses que es fan bé a altres llocs, o que pensem que les podem replicar aquí, tot per lo mateix. Perquè al final els recursos que gastem són de tot el poble. Per tant, tenim l'obligació d'agafar i optimitzar-ho, continuar amb el compromís que el tenim, i ho hem demostrat durant aquests anys, i a partir d'aquí... Tot això ha vingut a cuento de que dies, bueno, ells presenten propostes i tal, a veure, les propostes que es presenten s'analitzen. Qui no presenta propostes no podem analitzar. Si l'únic que expressa és la voluntat de que no a tot, de que això no ho pots baixar, allò no ho pots tocar, això és intocable, allò, però no gastis, dius, bueno, escolta, tot té un cost. Per tant...
Precisament per tal d'ajustar el pressupost d'aquest any, en l'última sessió plenària celebrada fa aproximadament un parell de setmanes, es va aprovar en els únics vots de Convergència i Unió la modificació del pressupost.
Sí, aquestes modificacions, una modificació del pressupost generalment només s'aprova en els vots del govern. Ho dic perquè la gent ho tingui clar també, que no és algo que tu dius, mira, vaig a modificar el pressupost i a partir d'aquí tothom me diu que sí. No, normalment o bé hi ha abstencions o bé vots en contra, que és el més lògic i el més raonable. A partir d'aquí, els altres anys, el que se mos criticava era que fèiem diverses modificacions pressupostàries durant l'any. I doncs les previsions van canviant, anem modificant, anem reajustant, aquesta vegada en fem una sola a final d'any per acabar de tancar l'any. Voten que no, doncs ho entenc perfectament, és diria que és raonable que així ho facin, però aquest any només una modificació pressupostària. L'any que ve, doncs, no ho sé, ja veurem. Vull dir, haurem de plantejar un pressupost raonable, un pressupost realista, i què més voldríem que no tenir que fer cap modificació pressupostària.
El Partit Popular va dir que confirmava la necessitat de reformes estructurals, aquesta modificació, i Esquerra Republicana que... després ja en parlarem perquè també ens explicarà el dels crèdits ICO, que evidentment si no haguessin guanyat les eleccions haguessin deixat un llegat de deute de 250.000 euros.
250.000 euros
en factures per pagar que no s'haguessin pogut pagar de no haver demanat aquests crèdits.
A veure, el crèdit ICO al que fa referència és un crèdit que dona l'Institut Institut Català, Institut de Crèdit Oficial.
Institut Català de Crèdit Oficial.
No, és Institut ICO, Instituto de Crèdit Oficial. No? Bueno. A partir d'aquí, deixant a banda el lapsus lingüe de,
el nom de l'organisme,
de l'ICO, són uns préstecs que es fiquen a l'abast d'ajuntaments per pagar una sèrie de factures a proveïdors, tenint en compte que, com tots sabem, hi ha tant l'Estat com la Generalitat com diferents organismes, resulta que han de finançar els ajuntaments, no els acaben de finançar, els ajuntaments no paguen perquè no els no reben aquells diners i tal, i aquí en este cas el que es va fer, preveient que, bueno, que encara tardaríem en cobrar part dels diners, es va demanar per 250.000 euros un ICO. Este ICO el que venia, el que ve a fer és a pagar els petits i mitjans empresaris per, bueno, donar liquiditat, injectar liquiditat al sistema. I per això es va demanar, hi ha molts ajuntaments que ho han demanat i nosaltres som uns més dels que ho hem demanat. Ens vam trobar en la sorpresa, diguem-ho així, de que les factures que tu incorpores a l'ICO, una vegada arriba el crèdit, ho paguen directament des del banc ja a qui tens relacionat, no?, en tota la relació de factures. Demanem el crèdit, tenim ja tota la relació de factures allí dintre, i en això que ens arriba, doncs, un pagament de la Generalitat, que dius, home, mira, que bé, no? Resulta que vam pagar fins al mes fins al 30 d'octubre a tots els proveïdors del poble que teníem i tal, els vam poder pagar, i els que es van quedar per pagar va ser els de l'ICO, perquè, evidentment, comptant en que aquests diners tardarien encara en arribar, però, bueno, cobraran una mica més tard. A hores d'ara, doncs, si no han cobrat, deuen estar ja a punt de cobrar. A veure, jo crec que, no sé, no entenc ben bé el fet de que haguéssim deixat 250.000 euros per pagar. No,
no, perquè, a més, vull dir, explicar les coses, a vegades, segons de quina manera ho expliques, s'entén d'una manera o d'una altra. Si nosaltres no haguéssim sortit elegits pel poble, aquestes factures eren factures de l'Ajuntament, eren factures del poble, però és que, a més, aquestes factures, amb el que la Generalitat i l'Estat central devia al poble de la Cala, com a molts altres pobles, això estava cobert. No poden dir que això seríem nosaltres que ho quedaríem a deure. Home, és dintre de les administracions que nosaltres paguem quan rebem, i si no, doncs, anem fent el que podem per quan ho rebem. L'Ajuntament avui dia, doncs, té deutes, clar que en té, com tots els ajuntaments, però també té deutors. Té les altres administracions més grans que no li acaben de pagar.
Ara mateix, per exemple, per donar una dada, hi ha aproximadament 1.468.648,74 euros pendents d'arribar de diferents administracions. Bueno, doncs, quan arribin aquests diners, doncs, pots agafar i pots anar pagant més factures i pots anar cobrint, clar. Dius, a més, si no t'arriba, a veure, arribarà perquè està compromès, i arribarà, el que no sabem és quan. No sabem quan. Però hi ha un horitzó temporal en què n'hi ha que estan previstos que arribaran. Pues, hi ha alguns que van arribant de forma que dius, ja m'hauré d'esperar una setmana més o dues setmanes més, i pum, i aquell dia vas, ai, mira, quina sort, ja tinc una part d'ingrés. Però això no vol dir res.
Suposo que la gent que ens escolta, lo interessant serà, alguns han cobrat i els altres, si no han cobrat, cobraran ben aviat, no?
Bueno, penso que sí, que és interessant, vull dir, perquè de fet és que ha de ser així, no pot ser d'una altra manera.
Més coses, anem a deixar la part econòmica d'una banda i anem a posar-nos en temes urbanístics, perquè també va haver dos temes importants a nivell urbanístic en l'última sessió plenària. Un, l'aprovació definitiva després de molts anys de gestió de la segona fase de Tres Cales, no?
Sí, bueno, ja és el punt final pràcticament, i es va aprovar definitivament el pla parcial de Tres Cales segona fase. I a partir d'aquí el que quedava era pues, portar una altra vegada a la Comissió Territorial d'Urbanisme el pla aprovat, ordenar la publicació al butlletí de la província i ja està. Vull dir, ja està liquidat, afortunadament, algo que porta molts anys i, bueno, i finalment ja ha quedat tancat. A partir d'aquí hem de tindre en compte que reunix l'aprovació de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, de tots els departaments relacionats, té tots els permisos en ordre, té tots els informes favorables. Per tant, ja donem per liquidat aquest tema d'una vegada.
Una segona fase que, seguint els criteris que segueix l'actual equip de govern, tirarà endavant tot allò que depengui de l'Ajuntament, a hores d'ara, no? A través de la cala gestió, tot el tema de l'urbanització.
Se va tirant endavant per fases, que és el que també toca, no és moment de tirar-ho tot endavant perquè no hi ha una demanda suficient, però a partir d'aquí el que s'ha pretès en diversos sectors, com ha passat en el sector 22B1, és aquí, en aquest cas ja s'ha començat una part de l'urbanització, la banda de baix, però el que es pretén és agafar i d'alguna manera, doncs, bueno, dius, tens allí uns terrenys, fem el que hem de fer perquè allò tingui la validesa com a solar i a partir d'aquí es pugui construir, i d'alguna manera també el que fem a Tres Cales la segona fase és regularitzar tota una sèrie de construccions que han des de fa molts anys al sector, que estaven en un limbo que, bueno, els hi podia representar algun tipus de problema. Hi havien habitatges construïts i permisos donats per tots els equips de govern que han passat per l'Ajuntament. Per tant,
se va reconèixer el ple. Això.
Per tant, vull dir, és d'aquelles coses que calia fer-ho i ja està fet.
Vostè ha nomenat el sector 22B1, es va parlar, es va donar compte pues d'un acord al que s'havia assolit entre l'equip de govern, entre l'Ajuntament i els propietaris del sector 22B1, amb unes condicions, atès la situació actual econòmica i de l'àmbit urbanístic, no?
Bueno, el que donàvem era garantir als propietaris de que el sector no s'executaria fins que no hi hagués, ho dic de manera molt esquemàtica, que no s'executaria fins que no hi hagués una majoria dels propietaris que estigués d'acord. Tampoc se'ls hi passaria cap quota, sinó que això es ficaria en reserva, i al moment en què hi hagués la voluntat per part d'un sector majoritari dels propietaris, se tiraria endavant i després, pues, bueno, evidentment, se passarien les quotes, se cobrarien les obres d'urbanització i es tiraria tot endavant. Ara el que es fa és habilitar una part del sector, precisament perquè havíem d'habilitar perquè tingués cabuda la caserna de Mossos que ha previst que vingui aquí al poble, i també un solar comercial que a través de la cala gestió se va ficar a subhasta pública i que d'alguna manera, doncs, bueno, és el que hi ha. El que es fa és habilitar aquell sector i donar una sèrie de garanties a l'associació, una associació que hi ha creada de propietaris, en què demanaven, pues, una sèrie de punts: que no es practiqués cap liquidació, no liquidar cap quota de despeses de gestió, i, bueno, i donar-los i també fer-los participar al moment en què això es tirés endavant. A partir d'aquí, des de l'Ajuntament, com que tampoc no tenim cap voluntat de perjudicar ningú i perquè l'acord se pogués prendre també per tots els partits polítics, el que es va fer per banda de l'equip de govern és aprovar-ho en Junta de Govern, però a la vegada també portau al ple per a que s'hi poguessin adherir els demés partits polítics, perquè, a veure, la voluntat, entenc, que de cap dels partits polítics és agafar i perjudicar la gent del sector. Per tant, s'agafava, es tirava això endavant amb tota una sèrie de compromisos que es van agafar davant dels veïns.
Més coses, ja de manera molt breu perquè estem en el tram final. Teníem un parell dels que parlar. Per una banda, se va aprofitar per encomanar a la Cala Gestió pues, tota la reforma dels pluvials de les escales de l'Àngel i de la plaça del Canó, tota, bueno, la peatonalització d'este últim tram també del carrer Sant Joan, que enganxen les escaletes de l'Àngel. Bueno, s'havia anunciat com un dels temes que es presentaria al Pla Únic d'Obres i Serveis.
Sí, ho és, ho és. És un dels del Pla Únic d'Obres i Serveis. En aquest cas, pues, bueno, era executar la xarxa de pluvials del carrer de l'Àngel, la millora del clavegram de l'estació de bombeig de la plaça del Canó, i també se'ls va encarregar l'acondicionament i reparació de pavimentació de carrers d'altres cales que es van veure afectats per les pluges, aiguats que hi van haver i que van quedar alguns molt deteriorats, i allí s'ha de fer una actuació. Lo dels pluvials de les escales del carrer de l'Àngel, tots sabem què passa quan plou en quantitat, salten les tapes, per allí surt, i, bueno, i tot allò era un compromís que havia també de tirar-ho endavant, i a través del PUOS, per un import de 153.000 euros, allò es tirarà endavant lo més aviat possible.
I un altre dels temes, ja per acabar, va ser continuar amb el que ja s'havia fet anteriorment amb el Patronat Municipal d'Esports, d'integrar a la Cala Serveis els patronats de cultura, els patronats de turisme i els patronats de mitjans de comunicació, no?
Això ja fa temps que ho teníem nosaltres pensat. Creiem que és una de les coses que es tenien que fer. Ha resultat amb el que era el Patronat d'Esports, i creiem que era interessant que els altres patronats s'adherissin a això. Va passar per ple, no vam tenir vots en contra ni de l'oposició, tothom va estar i va estar a favor. Jo crec que, vull dir, és per aconseguir més coses, però vull dir, el funcionament, al fi i al cap, serà sempre el mateix.
Sí, se tracta d'optimització de recursos, optimització també, en aquest cas, recuperacions d'IVA per serveis que presten els diferents patronats, i com deia la Carme, va ser, ja vam expressar la nostra voluntat al moment en què es va fer en el Patronat d'Esports que hi havia en aquell moment, que passés a la Cala Serveis, i es va dir en aquell moment que aniria orientat a que durant aquest any mirar d'encabir els diferents patronats que restaven. I així ho fem. Se va promoure doncs, l'estudi justificatiu, la memòria justificativa del canvi de forma a la gestió. S'ha fet aquest estudi, evidentment és favorable, i a partir d'aquí el que farem és aprovar-ho, i pretenem que a partir de l'1 de gener del 2012 ja sigui operatiu el funcionament d'aquests patronats baix a l'eixopluc de la Cala Serveis.
Pues senyors i senyores, regidor Antoni Montagut i regidora Mari Carme Martí, hem arribat al punt i final del programa. Moltíssimes gràcies per les seves opinions i per les seves informacions. En tot cas, si els hi queda alguna cosa més a dir, tenen encara uns segons per dir-ho en aquest torn que correspon a l'equip de govern.
Bé, tenint en compte que ja la propera vegada que ens veurem ja serà l'any que ve, entenc, el programa...
Suposo que a les portes de la Candelera.
Sí, el que hauríem de fer ara és desitjar a tothom unes molt bones festes de Nadal.
Per part meva, el mateix. M'assumo tot el que diu el meu company, l'Antoni, i bueno, bones festes i que tot ens vagi bé.
Moltes gràcies a tots dos, i en tot cas, pel que fa, no sé si el portaveu o en algun altre membre, ens trobarem en la pròxima tertúlia de partits polítics en el pròxim programa. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona nit.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.